sigui 26 minuts, arriba ja l'hora de la ronda de l'oposició aquí a Ràdio Pollença. En Junts Avançam tenim a Miquel Àngel Marc i a Miquel Àngel Sureda als estudis de la ràdio. Benvinguts tots dos.
Hola, com anem?
Hola, què tal?
Molt bé, molt bones tardes a tots dos. I repassant, si voleu, l'actualitat al municipi, i podríem començar xerrant d'una darrera entrada que heu fet a les xarxes socials, que vosaltres l'heu titulada La deriva del moll, i en realitat recull molt de temes i moltes situacions que vosaltres detectau al port de Pollença i que per això vos ha fet posar de títol La deriva. Què inclou aquest conjunt d'observacions, de queixes, de situacions que viu el parc de Pollença en aquests moments?
Bé, jo crec que aquest post que vàrem fer, aquest escrit, en certa manera és una reflexió i en fets objectius, en fets reals de cap a on va el parc de Pollença. Crec que diríem els darrers mesos, o inclús el darrer any i mig, veiem que en un moll hi ha com un canvi de rumb, hi ha una situació on no s'inverteix, no s'escolten els problemes que sorgeixen en una part de Pollença, inclús se'n va una miqueta més enllà, i és d'anellar l'evidència, i s'està anellant l'evidència damunt una problemàtica real, com el cas d'aigües residuals que contaminen les aigües del port de Pollença, de l'abadia de Pollença, i que en lloc de voler agafar el bou per les banyes, intentar capgirar aquesta situació, sembla que se'n fa befa, sembla que se'n riben i sembla que no se vol actuar damunt una problemàtica que és real, que no és inventada. I per contraposició, allò que resaltam en aquell escrit és que la legislatura passada un govern en minoria, on també hi havia Unió Mollera Pollencina amb un sol regidor i sis regidors d'aquesta coalició de Junts Avançam, amb Independent, el PSOE, més Esquerra Republicana, varen ser capaços no només de fer un projecte de primera línia i de millorar-lo, sinó inclús el varen complementar amb un carril bici, amb una plaça a la zona on hi havia taxis, on hi havia busos, i que l'equip de govern actual continuarà allò que nosaltres vàrem apostar, que era que hi hagués una oficina d'informació turística, malgrat que la legislatura passada tots per Pollença i Ubal actual varen fer tot el possible perquè aquest projecte d'una nova plaça no se duqués a terme, perquè hi alegaren en contra i estaven en contra. Bueno, a part, varen fer una feina perquè hi hagués una circulació molt més específica, inclús una zona àmplia a primera línia per poder passejar fora que hi hagués busos, fora que hi hagués vehicles, construcció d'una parada central de busos a la Ronda, just darrere el centre de salut del Parc de Pollença, un projecte que teníem endavant de reformar el Caroti que s'està executant ara, amb l'objectiu de que l'unitat bàsica de salut del Parc de Pollença se pogués arreglar just després de que el Caroti estàs finalitzat. Tot eren una sèrie de projectes que hi varen fer feina, que se varen executar. Altres projectes com la reobertura de la Gola, que durant anys havia estat tancada, la reobertura del bar del pavelló, del bar del poliesportiu del Parc de Pollença, l'impuls de l'escoleta de la Gola, allò que són polítiques reals, objectives. I en canvi veiem que estem a punt de començar el segon hivern de la legislatura, segons quines obres o se fan en l'hivern o no se fan, l'any que ve, en aquest temps, haurà passat el 50% de la legislatura, i un projecte que s'havia de començar, per exemple, com a molt tard, a principi de novembre, que era la reforma de la plaça Miquel Capllong, del carrer de Formentor, la segona línia del Parc de Pollença, veiem que som només de novembre i no hi ha tan sols l'aprovació del projecte de forma inicial, ni hi ha una exposició pública, ni sabem quan començaran aquestes obres. I aquesta és la reflexió que fem. Vull dir, Unió Mollera Pollencina, amb els seus dos regidors, va decidir que enviar de soci de govern i que Miquel Àngel Marc deixés de ser balla de Pollença i va fer balla, tomeu cifra, a Xogavià. L'aritmètica permetia que Junts Avançam continuessin governant amb els cinc regidors que tenim actualment, més els dos d'Unió Mollera, més, per altra banda, hi havia Alternativa, Unides Podem, bueno, o inclús amb el PI, crec que hi podria haver una alternativa. Bueno, clar, l'aposta d'Unió Mollera va ser que Tomeu Cifra Xogavià fos balla de Pollença, inclús tenen un pacte ampli amb 10 regidors, no són excuses de que no tenen una majoria àmplia per poder executar polítiques que dignifiquin el port de Pollença. I a més ens trobam amb una nova associació que se creia recentment per una problemàtica molt concreta i molt real que sobretot s'ha accentuat aquests darrers mesos, precisament després d'haver fet unes obres a la primera línia per intentar solucionar un problema, i amb un estiu on possiblement l'estiu en manco volum de gent, en manco pressió ciutadana a dins el parc de Pollença. I aquest problema s'ha vingut accentuant i que a dia d'avui encara hi ha abocament d'aigües residuals i que des de l'Ajuntament de Pollença, amb un primer tinent de balla en dedicació exclusiva, amb un sou de 47.000 euros, bueno, i que segons el pacte subscrit, també el darrer any de la legislatura també serà balla, segons el pacte subscrit, bueno, exigim que Unió Mollera Pollencina faci ús del seu pas polític que té per tal de que tota aquesta problemàtica és una problemàtica que ells en són, en certa manera, responsables o corresponsables. I per això varen fer aquest escrit, on per una banda resaltàvem la gestió que se va fer la legislatura passada i el que veiem que s'està duent a terme aquesta legislatura, que pràcticament és a zero o a poca cosa. Aquesta és la realitat.
Això és el que preocupa, que s'han reduït les inversions que s'havien de fer en Vall de Pollença, és a dir, es veu que una part important de les inversions les van fer en Vall de Pollença, hi ha hagut com una paralització d'aquestes inversions, això és preocupant, i veiem, detectam, i sobretot mos, de qualque manera mos informa moltíssima de gent d'un procés de degradació del Vall de Pollença. Han comentat un tema que jo el trobo importantíssim, i és la qualitat de les aigües de bany. Totes les analítiques que han fetes per empreses especialitzades posen de manifest que les aigües del Vall de Pollença estan més que contaminades, i a més per partícules coliformes, és a dir, fruit de filtracions o apoiament d'aigües brutes, d'aigües residuals. No és que sigui aigües estancades o aigües netes que se filtren, aigües brutes, aigües fecals. I en contra de dir, anem a resoldre aquest tema, anem a fer feina a l'associació, anem a col·laborar, bueno, els han menyspreat, els han gairebé insultat, els han dit que se ho inventaven, que aquestes analítiques els podrien llefar de l'excusat de ja seva, és a dir, una actitud, jo crec que impropi d'un balla d'un ajuntament davant una associació que el que pretén és col·laborar. Jo crec que, en primera, hi ha un increment de les aigües, un increment de la brutor de les aigües de l'abadia, i nosaltres vivim en gran part de les aigües de l'abadia. És preocupant. Varen aprovar l'Ajuntament d'una moció de Junts Avançam, gairebé, en contra de votar a favor, se varen estendre, ni tan sol varen donar suport a resoldre aquest problema en base a fer un projecte de sanejament integral i un projecte de clavegueram per intentar posar remei a un tema preocupant, que aquest darrer any s'ha incrementat sense haver-hi turisme, i això és el preocupant. És preocupant de que d'aquest tema no només no actuen, sinó fins i tot la responsabilitat de tancar una platja, perquè fins fa dos dies, fins aquests dies encara se nedava, no s'ha tancat platges i crec que no poden permetre que la gent nedi amb aigües que no tenen les condicions sanitàries adequades. O preocupació perquè dos pantalans nous que transformaran no només la fesomia d'un mall de Pollença, de la primera línia d'un mall de Pollença, que és un passeig vora mar, que per aventura és de la més interessant que tenim en aquest municipi, aquest passeig, i allà està previst construir dos pantalans de 100 metres cadascun, em fa l'efecte, o més de 100 metres cadascun, per donar servei a unes 160 embarcacions. Clar, jo no m'hi figuro només la transformació paisatgística, barques que s'acosten, motors, bueno, això serà un desllevell que crec que no se pot consentir de cap de les maneres. Veig que segueixen apostant per un parc aquàtic també a l'abadia, cosa que crec que tothom va estar d'acord en què se llevàs. Mos va costar molt llevar-lo, però el van arribar a llevar. En definitiva, no només no hi ha hagut un increment d'inversions, hi ha hagut una reculada, una paralització d'inversions, i problemes com la qualitat de les aigües d'un moll cada vegada més brutes, més preu a les associacions que se'n preocupen i damunt interessant més en impulsar projectes com fer dos pantalans nou a primeríssima línia d'un moll de Pollença. Crec que l'expressió de la deriva d'un moll crec que és un tema ben real, i jo crec que la gent ho nota i crec que ho han de denunciar, perquè un mall de Pollença no pot patir aquest procés de degradació. I nosaltres vam intentar, just al contrari, millorant un passeig de primera línia, fent un lloc més amable, fent una estació de busos, en fi, posant un mall de Pollença així com toca. Vaig anar en aquest sentit per avall.
Precisament, ja nomenaves aquest projecte dels dos pantalans flotants, jo voldria fer-hi una mica més d'incidència en aquest projecte de construcció d'aquestes infraestructures. D'on sorgeix aquest projecte o quina és una mica la justificació de l'equip de govern?
Clar, hem de reconèixer que ens enteràvem d'aquella manera, perquè no hi ha hagut, formava part d'un projecte que l'Ajuntament va enviar a costes, i precisament per haver-ho inclòs, això va retrasar tot l'altre, jo crec que un error estratègic brutal que ha fet que en aquest moment l'Ajuntament no pogués tenir l'autorització, per tant no pogués licitar res, una manca de planificació absoluta per posar projectes que implicaven una tramitació molt més llarga, i teòricament és per resoldre problemàtica de fons de Joan Vall de Pollença, tot en saps que fent dos pantalans en 160 embarcacions no resoldran el problema. Hi haurà les mateixes on vendran de noves. Jo crec que estan obsessionats que aquest tema és un tema rentable econòmicament, i això és bo, però jo crec que no es resoldre un problema, és afegir un altre problema en Vall de Pollença, a la badia de Pollença, és a dir, més embarcacions a vorera de mà, a un lloc tan especial que imagina't fer un port esportiu, un altre port esportiu, la primera línia d'un mall de Pollença, aferrat en un passeig vora mà. Això no s'entén de cap de les maneres i espero que amb això reculin. I de fet, és que clar, no ha passat ni informació pública, sinó que van fent. I crec que una de les característiques, jo crec que d'un govern transparent és posar informació pública a projectes, cercar consens, i és amb absolut. Amb absolut se produeix aquest fet, tot el contrari. Jo no m'he quedat de figurar aquest dos gran pantalans de 100 metres cadascun, o de 120 metres cadascun, en 160 embarcacions que se mouran per allà cada dia. No m'he quedat d'imaginar.
Fa dues legislatures, quan, bueno, la legislatura abans del canal que governàssim, que també hi havia en aquell cas del Partit Popular, que governava, Tomé el Cifre jugava ja, Ana Maria Boades també era la regidora, Maria Petra Boades era també la regidora de Turisme, de Medi Ambient, ja varen dur un projecte similar o idèntic en el que ara presenten, de dos pantalans flotants per tal de que hi pogués haver embarcacions relativament petites en aquests pantalans. Això no, com bé ha dit Miquel Àngel Marc, això no soluciona el problema. El problema de les embarcacions fondejades entre la base i el club nàutic són d'embarcacions, moltes d'elles, molt més grosses, que no poden anar a vorera de mar. Això el que fa és accentuar el problema i, a més, canviar la fesomia d'un dels passejos més meravellosos, més guapos que tenim a Mallorca i que, a més, recordar que coses idees polítiques que no costaven tot bé a l'Ajuntament, com era protegir edificis emblemàtics de la primera línia, a més hi afegim construir dos pantalans flotants que no tenen un suport ni de l'oposició ni pel que sabem de veïnats i de residents de Port de Pollença. Crec que el que fa falta és un major consens, que allò que se vol dur i que afecta en un municipi se consensui en diferents formacions polítiques, però també el de les entitats socials. Crec que també és important resaltar que a vegades se'ns acusava de que la nostra gestió no era una gestió eficaç. Nosaltres, la legislatura passada, cada any, les explotacions de les platges se varen fer en temps i forma. Durant 4 anys, les platges se varen gestionar. El primer any de legislatura, per una mala planificació de l'equip de govern, no se varen poder licitar les platges, que s'havien d'haver licitat un mes de febrer, per poder-les dur a terme. Després va venir el Covid, i a partir del Covid ja van tenir la solució. Bueno, el Covid no se podrà fer, vosaltres mateixos aneu fent, i ara hi ha un problema. Concessionaris ara tenen un problema que s'haurà de solucionar i que nosaltres també hi fem feina per poder-lo solucionar. Per això neix de la mala planificació, de la mala gestió de l'equip de govern, de no haver fet un projecte que se pogués executar i se pogués dur a terme a dins del mes de febrer i se pogués licitar en temps i forma a partir del mes de febrer. Dit això, també hi ha un avantatge ara en aquest moment, i és que l'Ajuntament disposa de recursos econòmics, són 30 milions d'euros aproximadament que té aquest Ajuntament, i que el govern central dona més llibertat per poder utilitzar aquests recursos econòmics. Aleshores, l'equip de govern té aquest avantatge, teniu recursos per poder invertir en el Parc de Pollença, no només per solucionar aquesta problemàtica que ja hem parlat, sinó urbanitzacions que durant campanya electoral s'ha dit i s'ha repetit de que necessiten fer plans integrals de millora, per exemple, aquí en Cingala, i que ha passat un any i mig i no veiem cap actuació. O aquí a la Sant Vicenç mateix, que en la legislatura passada sí que hi vàrem invertir, però ha passat un any i mig, però no és que hagi passat un any i mig, és que aquest hivern, tot el que no se comenci ara en el mes de novembre, és impossible que estigui en el mes de març-abril, sobretot si són inversions importants. Aleshores, haurà passat un 50% de la legislatura i no s'haurà invertit res en el Port de Pollença, no s'haurà invertit res aquí a la Sant Vicenç i no s'haurà invertit res de pes en un nucli de població de Pollença. I jo crec que això és una realitat i exigim aquí que se posin per feina, que hi ha recursos econòmics que se poden utilitzar i que en l'agilitat que varen tenir en pujar-se el sou i que també la tinguin per poder executar polítiques de millora en un conjunt del municipi de Pollença.
Un conflicte viu dins el personal de l'Ajuntament és el relacionat amb el pagament de la carrera professional. Avui que sou aquí m'agradaria que me donéssiu la vostra opinió, la de Junts Avançant, sobre la gestió d'aquesta qüestió per part de l'equip de govern.
Bé, és veritat, tota l'oposició, en aquest cas Junts Avançant, Alternativa i Unides Podem, varen reclamar a l'Ajuntament que fes efectiu el pagament. Clar, sorprèn, però és així, és a dir, l'Ajuntament va aprovar la passada legislatura fer aquest pagament lligat a la formació de treballadors. Se va comprometre, ningú s'hi va oposar, ningú va votar en contra, però l'hora de pagar-ho en aquest enguany, precisament l'actual equip de govern ha decidit no pagar-ho. Però no pagar-ho com a eina de pressió per negociar altres coses. Jo crec que si l'eina per negociar altres coses ha de ser cometre il·legalitats, com és no pagar aquesta carrera professional, anant malament. Jo crec que s'ha de negociar un nou conveni laboral, s'ha de negociar un nou acord amb els funcionaris, perfecte, però partint de la base de complir compromisos. I l'Ajuntament, amb una exhibició de passar de tot i incomplir la llei de forma flagrant, va decidir no pagar la carrera professional. I de gener a novembre, o a novembre, encara no ha pagat la carrera professional, que és a dir, és un complement lligat a la formació de treballadors, que els treballadors s'han format al llarg d'aquests anys i al llarg de l'any passat, precisament, i d'aquesta manera tenien dret aquells que s'han format a cobrar aquest complement de lloguer professional. No s'ha pagat fins ara, han dit que ho cobrarien, però per això són les males pràctiques d'un ajuntament que utilitzen il·legalitats flagrants per aconseguir altres coses. Jo crec que no podem funcionar d'aquesta manera. Jo crec que si un dret s'ha de respectar. Un altre, vols negociar un conveni? Negocia'l, però no pressionant amb mesures il·legals com és aquesta. Francament, per això és bastant decebedor que la relació dels treballadors sigui d'aquestes característiques. Aposta, crec que tota l'operació mos posaran d'acord, una cosa que els sindicats ja reivindicaven, de que si s'ha de pagar aquest complement, s'ha de pagar i no s'ha d'utilitzar eines com aquestes per altres objectius que poden ser molt legítims però no s'utilitzen eines il·legals.
Jo crec que una mica la gran contradicció de la carrera professional respecte a l'actual equip de govern és que l'actual equip de govern no ha tingut cap mirament ni un en pujar-se el sou entre un 40 i un 44%. I també el cifre que havia és el segon valor de l'estat espanyol que més s'ha pujat el seu sou. I una cosa és que puguis actualitzar sous i l'altra que pugui haver increments de més d'un 40%. No tan sols això, és que inclús dins aquest any, maig, juny, no recordo ben bé si va ser dins aquest estiu, principi d'estiu, inclús una nova dedicació exclusiva.
Això és molt important, perquè un dels arguments que va donar aquest Ajuntament per no pagar la carrera professional era: no és un moment de complement, no és un moment de puges. Com poden dir que no és un moment de puges quan aquest equip de govern s'ha pujat més d'un 40% el seu salari? I a més, crec que va ser juliol d'enguany, antes de la patrona, se va augmentar una nova dedicació exclusiva. Hi ha més regidors en dedicació exclusiva, cosa que a la passada legislatura molt massacraven per tenir tres dedicacions exclusives. I això jo crec que és un retrato de lo que és aquest Ajuntament. Un bon increment per nosaltres, però els altres res de cobrar, ni tan sols el que tenen dret a cobrar.
De fet, la carrera professional se va aprovar només de juny de 2018, amb un ampli consens, no hi va haver cap partit polític i votats en contra, i sí que hi va haver abstencions, amb el suport de tots els representants sindicals de l'Ajuntament, i que aquest pagament, com ha dit Miquel Àngel Marc, anava lligat a formació, a una formació, i se faria un pagament en certa manera s'aniria augmentant un 40% dins el 2019, un 70% dins el 2020 i un 100% dins el 2021. Els sindicats estan disposats a negociar, vull dir, sempre han estat, vull dir, i això sí que és obvi. El que passa és que el que no se pot fer és congelar d'una forma autoritària i fora cap argument, fora cap informe tècnic ni jurídic ni cap informe de secretaria ni d'intervenció de deixar de pagar aquest complement, perquè aquests dos bés són dels treballadors, corresponen als treballadors, i precisament per això ara dins la nòmina de novembre s'haurà de fer un pagament en caràcter retroactiu a 1 de gener, perquè hi ha gent a l'Ajuntament de Pollença que té sous que són inferiors a 1.000 euros, que estan al voltant de 1.000 euros, i que aquest dobbés que l'Ajuntament no li ha pagat perquè el senyor Balda no li ha donat la real gana, aquest dobbés no són de l'Ajuntament, són dels treballadors. I crec que és una falta de respecte i és en certa manera, bueno, és no acceptar que els treballadors cobrin allò que realment és just, allò que realment els hi correspon, perquè és un acord i perquè està consensuat i està pactat i està aprovat per plenari. Una altra cosa és que se vulgui negociar. Bueno, si se volen negociar diferents temes respecte a convenis, bueno, se poden negociar. Vull dir, amb això, la negociació sempre hi pot ser. Per això no se pot fer mai congelant el sou d'una forma il·legal. I Ubaldo ho sap, en això. Després, no s'ha pagat la carrera professional a tots els treballadors de l'Ajuntament, funcionaris interins i també a personal laboral. quan el que s'ha negociat ha estat única i exclusivament amb els funcionaris, no amb el personal laboral. Jo crec que davant aquesta barbaritat que ha passat, ara han vist que no queda més remei que fer un pagament. Crec que va ser correcte que l'oposició alternativa Unides Podem i la coalició de Junts Avançam anessin de bracet amb aquest aspecte de reivindicar allò que és just per als treballadors i posar també a damunt la taula aquesta gran contradicció d'aquest equip de govern que no vol pagar allò que li correspon als treballadors, aquests increments, i en canvi s'incrementen un sou més d'un 40%, i aquí no passa res.
L'ITSalut ja disposa d'aquest projecte del centre de salut que hem pogut veure a través de la premsa, per exemple, i continuen els retrets i les acusacions. El Batlle considera que no ha estat ben informat, però informat per Salut, i Junts van manifestar tot el punt que deixàs, o vareu demanar que deixàs de posar traves en aquest centre de salut. Com està la cosa ara mateix?
Jo, cada pic de vegades llegeix alguns comentaris del actual equip de govern, és que al·lucin, és a dir, quan a la fi la Consell de Salut diu tenim un projecte fet, que havia encarregat una empresa externa que havia guanyat un concurs, en comptes d'estar contents, alegre, a la fi tenim un projecte per fer un centre de salut, que és el que vol llançar de Master, la reacció és la conselleria mos margina, la conselleria de salut va en contra de Pollença, no se'n recorda ja han perdut les eleccions, no m'han consultat. És que costa un poc creure aquest raonament. L'equip de govern anterior, de Junts Avançam, va aconseguir el compromís de la conselleria de fer un centre de salut de Pollença. Com a condició, m'heu de cedir un solar. Durant, nosaltres vàrem mirar tots els solars disponibles i vàrem acordar decidir que fos aquest, ho deixant conèixer, que era l'únic que reunia les condicions que la conselleria reclamava. Durant un any i mig l'Ajuntament va tramitar en tots els entrebanys, us emparant de l'operació, va tramitar la cessió a la conselleria d'aquest solar. Els hi cedim i quan un pic està cedit i acceptat, l'oposició de l'Ajuntament, amb una desmarcada del nostre, en aquell moment, soci de govern, Unió Mollera Pollensina, decideixen que no, que s'ha d'aturar aquest, que n'han de fer un de nou. Un pit ja la conselleria havien de cedir un nou solar, quan la conselleria ja havia acceptat aquest. A partir d'aquí, mocions, antes al·legacions, recursos, llavors posen un contenciós administratiu davant del Tribunal de Justícia. És a dir, ha estat una carrera d'obstacles que ha patit un nou centre de salut de Pollença. I un pic, la conselleria diu, va encarregar el projecte, un pic la conselleria diu, ja tenim un projecte, en contra de dir, a la fi, quina alegria, anem a fer via per posar-lo en marxa aviat, la conselleria se'n fot, mor margina, és una vergonya. Jo crec que la gent de Pollença, el que vol és tenir un centre de salut bo i aviat. I aquest centre de salut triplica en superfície l'actual centre de salut. Té moltíssimes més dispensaris, té més servei, té més prestacions. Això és el que pot llançar de Master. No baralles d'un equip de govern que no estan a l'altura de les circumstàncies. Com se pot entendre que davant una bona notícia la reacció és encara esqueixar-se de la conselleria i m'entrarà per aquí? Endavant. Tot el contrari, l'Ajuntament ha dit, perfecte, tenim aquest projecte i de quan el mos presentin, perquè l'Ajuntament ha de donar llicència, faran tota la via que puguem, facilitaran la feina que puguem a fi de que un nou centre de salut de Pollença sigui una realitat. I de no, amb perons i dificultats i problemes. Ha estat la tònica d'aquests darrers 3 anys, posant perons a un fet que la primera vegada que l'Ajuntament cedeix un solar per fer un centre de salut, a la primera vegada, amb perons. Bé, jo, en aquest sentit, nosaltres hem fet tot el contrari, hem fet tota la gestió possible perquè això s'agilisi, i ara que el tenim, el que hem de fer és una empenta perquè sigui una realitat que més aviat millor. I jo crec que aquest centre de salut, pel que vàrem veure quan se va licitar el projecte, és un centre de salut que realment millorarà almenys la infraestructura per l'atenció sanitària d'aquest municipi. I ara que hem vist totes les conseqüències del Covid-19, tothom veu que fa falta un centre de salut nou a Pollença. I ojalà no hi hagi hagut tantes traves en el seu moment, perquè avui en dia això ja ha pogut ser una realitat. Però bé, Crec que en aquest sentit la veritat acabarà triomfant i estic convençut que, a pesar de les dificultats d'un treball de l'Ajuntament, tindrem un nou centre de salut, el tindrem a Can Coni i suposarà una millora considerable de l'atenció sanitària d'aquest poble.
Jo crec que hi ha una dieta que diu abans de planyar a un mentider que a un coix. I nosaltres, en el darrer plenari de setembre, vàrem dir, escoltau, la conselleria ja té un projecte definitiu i el vol presentar a l'Ajuntament de Pollença perquè sabíem que s'havien posat en contacte amb l'Ajuntament de Pollença. I durant setmanes l'Ajuntament de Pollença no se va posar en contacte amb la conselleria per poder fer una presentació pública d'aquest projecte redactat definitivament a l'Ajuntament de Pollença, i és quan la conselleria presenta a través d'un mitjà de comunicació aquest projecte. I Ubalda diu, no, és que jo no sabia res. Bueno, vostè està faltant a la veritat. Per què? Perquè nosaltres ja li varen dir en el darrer plenari, que fa més d'un mes que se va fer aquest plenari, que ja tenien un projecte definitiu, que se posessin en contacte per tal de poder fer una presentació. A l'Ajuntament que ha de dir, escolta, tal dia podeu venir, que tenien la sala de plen disponible per fer una roda de premsa i presentar-lo. A l'actual Balda, quan era cap de l'oposició i ara com a Balda, el més lamentable de tot plegat és que posava pals a les rodes i continua posant pals a les rodes per tal de que aquest poble disposi d'un nou centre de salut, que és un centre de salut que realment se mereix.
Clar, és que la darrera notícia d'aquest Ajuntament és que ha reactivat, en aquest cas el PP, però bueno, és l'equip de govern, ha reactivat un recurs contenciós administratiu contra l'acord d'acceptar el solar que Pollença li ha cedit. És a dir, encara segueixen posant dificultats i problemes per aquest solar, Déu meu. És a dir, com és possible que a Pollença la conselleria no s'acaben de creure com un ajuntament posa tant de problemes per fer un centre de salut? És incomprensible. Jo espero que qualque dia entrin en raó i, en comptes de posar problemes, allisin el terreny perquè d'una vegada aquest nou centre de salut sigui una realitat.
I ja si voleu per acabar, en queden ja pocs minuts, també heu presentat al·legacions sobre Ternelles, sobre la supressió de la servitud de pas. En quin sentit són aquestes al·legacions?
Bueno, aquest és un tema que qualcú diria que és un poc complicat, però arrel d'una sentència, a l'interpretació d'aquesta sentència, més ben dit, obliguen a l'Ajuntament a llevar du pla general la servitud de pas fins a Cala Castell. Per això la interpretació que fan de la sentència és aquesta. Nosaltres fèiem una interpretació totalment diferent. El Tribunal Suprem mai va dir que s'havia de llevar la servitud, va dir, vos heu d'adaptar en un pla d'ordenació de la serra, perfecte. Però de cap manera va dir que llevasse la servitud. Nosaltres el que hem dit és que l'Ajuntament faci lo impossible per mantenir o per evitar o per mantenir aquesta servitud fins a la mà, fins a Cala Castell, fins al Castell del Rei, i té dues eines. La llei de costes, que obligava un pas fins a la mà a tota la vora de mà, per una banda, i segon lloc, la llei de conservació de la natura, és el de les Illes Balears, dona eines per poder accedir a vora de mà a llocs com Cala Castell, zones d'exclusió, en base a una modificació legislativa que es va produir en el 2016. Per tant, crec que si l'Ajuntament té voluntat, pot canviar la interpretació que se fa d'aquest aspecte i mantenir la servitud peatonal fins a la mà. Crec que té eines per fer-ho i crec que ha de fer lo impossible per salvar aquesta servitud. Per part nostra hem presentat al·legacions posant argument damunt la taula perquè crec que llevar, suprimir la servitud peatonal és una barbaritat que, a més, el Tribunal Suprem, que és qui realment ara està en una fase d'executar una sentència del Suprem, mai va dir que s'havia de llevar. Va dir que vos heu d'adaptar-ho en un pla d'ordenació de la serra. Ho farem, però no va dir en cap manera que llevar la servitud. No només no ho va dir, a pesar de que aquesta era la pretensió principal de la propietat de Ternelles, llevar la servitud, i el Tribunal Suprem va dir no la llevo. Per tant, crec que en base en aquesta sentència l'Ajuntament no ha de llevar la servitud i té eines. No només la sentència Suprem, sinó que la llei de costes, la llei de conservació, dona possibilitats a l'Ajuntament per defensar aquesta postura. L'acord definitiu ho prendrà el Consell de Mallorca, i espero que el Consell de Mallorca faci una anàlisi general d'aquest tema i no consenti de que eliminem, jo crec que una servitud aconseguida de l'any 90 per poder passar a Ternelles, si vol de forma controlada, però per passar a Ternelles i anar fins a Nou Castell del Rei, fins a la Castell.
I moltes gràcies, Idò, per haver vingut en aquesta ronda i d'aquí 3 setmanes molt bé, encara que dimecres tenim ja novament tertúlia de polítics, que la farem cada mes, així que ens tornarem a tenir per aquí aquesta setmana.
Moltes gràcies per convidar-nos.
A vosaltres.